Continguts en xarxa.
La teoria prevalent sobre les causes de l'Alzheimer indiquen que estan relacionades amb l'acumulació anòmala de dues proteïnes, la beta-amiloide i tau en els teixits neuronals, però encara hi ha moltes incògnites sobre els processos que desencadenen aquesta malaltia neurodegenerativa. Un estudi amb la participació de la Universitat de Girona i la Universitat Pompeu Fabra aporta novetats rellevants sobre la dinàmica i interacció d'aquestes dues proteïnes i obren el camí per a millorar els processos de diagnòstic i teràpies per al tractament de l'Alzheimer. En parlem amb l'autor principal de l'article, Gustavo Patou, vinculat als grups de recerca, visualització, realitat virtual i interacció gràfica de la Universitat de Girona. Benvolgut, Gustavo.
Molt bones.
Abans d'entrar en aquest estudi que heu fet, prèviament, en quin moment ens trobem en el desenvolupament de trobar les causes de l'Alzheimer?
Bueno, en realitat, en certa mesura, estem en un punt complicat en el que és l'estudi de l'Alzheimer, perquè després de tants anys d'experimentació i recerca, encara no tenim un tractament. Sí, i no tenim un tractament que sigui efectiu. Hi ha fàrmacs que poden frenar una mica la malaltia en les primeres etapes, però des de cap punt de vista no l'aconsegueixen aturar. Per tant, estem en un moment crucial i és en el moment on des de les eines informàtiques que fem nosaltres estem intentant aportar alguna llum, no?, per ajudar els metges bioquímics, biòlegs, a trobar un camí per resoldre aquest encreuament de camins que tenim ara davant.
I a més, amb les causes, també encara hi ha moltes incògnites. Encara hi ha molt per estudiar sobre les causes de l'Alzheimer.
De fet, hi ha una certa grau de controvèrsia. O sigui, la gran majoria dels metges, bueno, dels especialistes en Alzheimer, assignen la responsabilitat total de la malaltia a aquestes dues proteïnes que nosaltres són les que estudiem l'efecte durant en l'estudi, no? Però hi ha una petita corrent d'investigadors que diuen que això és parcial i que les coses van per una altra banda. Nosaltres el que hem fet és seguir aquesta teoria prevalent, no? I estudiar i veure una mica, confirmar que l'activitat d'aquestes proteïnes està fortament relacionada, i es pot demostrar tant a nivell matemàtic com a nivell estadístic, amb el dany que es produeix al llarg de la malaltia. Sí? I doncs aquesta és una de les nostres aportacions.
Per tant, aquesta és la principal novetat que és la que incorpora aquest estudi que heu fet sobre els processos que desencadenen la malaltia, sobretot.
Sí, i l'altra, crec que aportació important que estem fent és caracteritzar una miqueta com funciona aquest joc entre les dues proteïnes que comencen evolucionant independentment, però quan s'ajunten és quan se genera realment el problema. Cadascuna per separat sí que causa problemes, però són problemes, diguem-ne, que no són tan terribles, però quan s'ajunten les dues és quan es produeix el real problema. I el que vam observar nosaltres és que una de les proteïnes és la que provoca els primers símptomes i després l'altra proteïna és la que acaba de provocar o desencadenar, si voleu, els efectes devastadors de la malaltia.
I llavors aquests estudis que heu demostrat en aquestes proteïnes, com es poden traduir després més endavant a l'hora de millorar els processos tant de diagnòstic com de teràpia de l'Alzheimer?
A veure, nosaltres estem apuntant en tot aquest... Això no és un únic treball, no és un treball aïllat, sinó que és una línia de recerca. I en aquesta línia de recerca nosaltres tenim dos objectius fonamentals que en realitat estan agermanats, els dos objectius. Per una banda, obtenir el que es diuen biomarcadors, que són eines que serveixen per a detectar exactament l'estat d'un pacient, clar, de la manera més barata i menys invasiva possible, no? Perquè, clar, existeixen mecanismes per mesurar l'amiloide i el tau, però, clar, això implica prendre un líquid que, en definitiva, té una dosi molt baixa de radiació, però té radiació i s'han de fer estudis. Llavors, el que estem intentant apuntar és a generar aquests biomarcadors de manera tal de que amb un únic estudi, a partir d'aquí ja podem treballar sense necessitat d'anar repetint aquests estudis al llarg del temps. Sí. I la segona dimensió, i aquesta ja és més un somni personal, no? Perquè, clar, no sé si ho aconseguiré veure en la meva vida professional, no? És desenvolupar un software que permeti simular l'evolució completa de la malaltia des d'abans dels primers símptomes, perquè l'Alzheimer comença uns 10-15 anys abans de que tenim els primers símptomes, fins al final de la vida del pacient, a intentar simular l'evolució completa de la malaltia. I això per què serveix? Doncs el nostre objectiu és que tenim un pacient que està rebent un tractament, evidentment una persona no es pot deixar de tractar, i en paral·lel tenim un algoritme que simula l'evolució sense tractament. I d'aquesta manera podem comparar. I la idea és que sigui una comparació útil, no?, fructífera, que permeti comparar com està evolucionant un pacient tractat amb el model computacional que evidentment no rep cap tractament, i així podrem ajudar els metges i investigadors i biòlegs, no?, bioquímics, a saber si un determinat fàrmac està sent efectiu en aquest cas o no, i si no, bueno, es podem canviar ràpidament, al cap de pocs mesos, ja podrem saber si hem de canviar o no canviar d'estratègia, no? Però clar, això ja és una eina que primer s'ha desenvolupat, després s'ha de fer tot el sistema de testeig per a validar de que sigui aplicable, no, a pacients en hospitals, no, en tractament clínic, però bueno, a mi em fa molta il·lusió la possibilitat de poder ajudar en aquest sentit.
Pel que comentes, l'objectiu a llarg termini seria aquest, el de combatre la malaltia.
Definitivament es genera eines informàtiques que ajudin al diagnosi i al tractament de la malaltia. Sí.
I pel que fa a l'estudi que feu vosaltres, una mica amb quines tècniques heu desenvolupat l'estudi que heu anat fent a la universitat?
Bueno, nosaltres el que vam fer amb la gent de la Pompeu Fabra és, bueno, i gent d'Alemanya, també, o sigui, també investigadors d'Alemanya, és bàsicament desenvolupar un model matemàtic que ja existeix i lo vam ampliar per a descriure com interactuen les proteïnes en un moment donat, no és l'evolució de la malaltia, sinó en un moment donat en una fotografia a partir d'una ressonància magnètica funcional i mesures de les proteïnes, poder determinar com aquesta càrrega proteínica, aquesta càrrega de proteïnes que té una persona, afecten la seva activitat neuronal. Doncs en aquest moment, aquest model és la primera petjada en aquesta direcció, que és tenir un model matemàtic que descriu com les proteïnes afecten el cervell. I el següent pas, que és el que estem treballant en aquest moment, és fer una simulació de l'evolució de les proteïnes, i quan juntem els dos models comencem a tenir el primer prototip de model de simulació de la malaltia sencera. Mm.
Per tant, entenc que els pròxims passos que voldríeu fer al desenvolupament de la malaltia és el fet de fer aquestes tècniques per a simular l'evolució que va tenir la malaltia. Són els pròxims passos que toca fer abans de l'objectiu a llarg termini.
De fet, ja hi estem treballant en col·laboració amb matemàtics de la Universitat d'Oxford, que són els capdavanters en aquest tipus de simulacions, i estem treballant precisament en fer aquest següent pas. Mm.
I pel que fa a les teràpies, també aniria en aquest sentit de simular o quin canvi pot haver-hi de les que es fan actualment a les properes que pot haver-hi en els pròxims anys més propers?
Mira, això entra més dintre del domini del que poden fer els metges i ja te dic, no?, els experts en Alzheimer. Jo crec que en quant a tractaments, ja te dic, de moment els tractaments que tenim no han estat fructífers, i per tant tenir un tractament que a nivell bioquímic o molecular pugui frenar la malaltia, com que no en tenim, és difícil saber què passarà i com evolucionarà la malaltia. Tots estem desitjant un avanç en aquest sentit, tots, quan dic tots, me refereixo al públic, metges, investigadors de tots tipus, però realment els avanços que eren molt prometedors en la dècada passada han acabat en no res, i per tant s'està intentant ara, el que s'està intentant és actuar amb els mateixos, o sigui, la teoria en aquest moment ha girat i s'està intentant actuar amb aquests mateixos fàrmacs, però en etapa preclínica, o sigui, abans de que apareguin els primers símptomes, que és quan una persona ja té la malaltia però encara no ha manifestat símptomes. I doncs aquí, si nosaltres podem detectar-ho amb la nostra eina de simulació, ja podríem fer comparacions entre simulacions i tractament. però insisteixo, de moment no tenim eines que ens ajudin a diagnosticar, i s'està treballant moltíssim, hi ha moltíssima recerca en tot el món, per a trobar el que es diu en biomarcadors, una altra vegada aquesta paraula, que serveixin per a saber si una persona ha començat a desenvolupar la malaltia abans de qualsevol símptoma. I sobretot el que es busca és que aquest estudi o aquesta prova sigui de molt baix preu, probablement només amb una analítica de sang, per poder fer-lo massivament i, per tant, poder determinar per a qualsevol persona, quan passa a certa edat, ja determinar de seguida si està començant a desenvolupar la malaltia, aunque no tingui símptomes, que això és la part interessant. I així es podrien intentar amb aquests tractaments que ara, de moment, han fracassat, però, clar, es creu que han fracassat perquè ja la malaltia ha avançat massa com per a que siguin efectius.
Doncs moltes gràcies, Gustavo. Esperem que aquestes eines que esteu desenvolupant i estudiant doncs es puguin dur a terme. Com dèiem, Gustavo Patou, autor principal de l'article i vinculat als grups de recerca de visualització, realitat virtual, interacció gràfica de la Universitat de Girona. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Que tingueu un bon dia.
Continguts en xarxa.